a ib3notícies.com. IB3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7. El dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tur. Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al dia Eivissa i Formentera. Avui és dimarts 14 de juliol, i avui, com fèiem el segon dimarts de cada mes, dedicarem pràcticament la totalitat del programa a repassar diferents assumptes d'actualitat relacionats amb el sector primari de les pitiuses. Parlarem, evidentment, de la Xíndria, la gran protagonista del camp a l'estiu. Això serà amb Sheila Gor Ortiz, la gerent d'AgroEivissa. Després farem una repassada a les diferents campanyes agrícoles que estan duent a terme o que estan a punt de dur a terme a la cooperativa d'Escamp de Formentera. Ens ho explicarà en Marcos Ribas, el seu president. I com fem sempre, completarem aquests programes especials dedicats al sector primari anant del camp a taula per conèixer quins són els productes locals, ecològics, quilòmetre zero, que estan de temporada, amb en José Aguiló, el vicepresident d'AgroEivissa, i el president d'Ecofeixes. Per tot això i molt més, ja tenim aquí a la nostra companya, en Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella. I quan són les 12 i 5 minuts abans de tot això, però, és el moment de posar-nos al dia. Avui, Nieves, començar amb la repassada a l'actualitat parlant d'habitatge, concretament de les greus condicions habitacionals que alguns treballadors han de suportar i que han denunciat des del sindicat UGT. Parlen de crides de fixos discontinus sense oferir un sostre, que forcen la baixa voluntària del temporer, i quan s'ofereix habitatges precaris, fins i tot tendes de campanya, que han de pagar.
Sí, és el cas d'una treballadora que feia de cambrera de pis en un càmping, tot i que el seu contracte era de menor categoria. L'empresa li oferia una tenda de campanya per viure. Ha demanat anonimat i per això n'hem distorsionat la veu. L'escoltam.
Casi la mayoría de los trabajadores de ahí, del camping, viven ahí. Cuando llueve, eso se nos moja porque todas las tiendas de campanya están rotas.
El mes passat va estar de baixa 18 dies i li van descomptar 300 euros per l'allotjament.
A la semana teníamos solamente un día libre y con el otro pagábamos la tienda de campaña. Y ahora que estuve de baja, me cobraron 300 euros del alojamiento. Y di mi baja voluntaria porque no quiero volver más, porque no puedo soportar estar ahí.
El sindicat UGT a les Pitiuses denuncia que hi ha empreses que cobren l'habitatge als seus treballadors. També han detectat enguany que fixos discontinus són cridats, però sense que l'empresa faciliti un sostre, forçant així la renúncia del treballador. Sentim Guadalupe López, delegada d'UGT a Eivissa i Formentera.
Tampoco tiene mucho sentido que por un lado estemos diciendo que no cubrimos plantillas y que por el otro tú estés ofreciendo un puesto de trabajo y quites la vivienda cuando sabes que esas personas que vienen de la península no pueden encontrar una vivienda en Eivissa. És impossible.
Aquesta temporada UGT ha presentat 12 denúncies. Diuen que no són casos aïllats. Molts altres romanen silenciats perquè els treballadors tenen por.
Déu-n'hi-do, m'ha quedat consternada amb aquesta notícia. Canviem ara d'assumpte, però, perquè hem de parlar de l'ampliació de l'aeroport d'Eivissa, perquè els arquitectes de les Pitiuses qüestionen que el projecte només respongui a criteris de seguretat i adaptació a la normativa, com sí que defensa Aena. Asseguren els arquitectes que les dimensions de l'actuació indiquen un augment de la capacitat de la infraestructura i reiteren el seu rebuig al projecte.
Sí, els arquitectes d'Eivissa i Formentera asseguren que s'oposen a l'ampliació de l'aeroport perquè diuen Eivissa ja ha arribat al límit de la seva capacitat territorial. En un comunicat fet públic ahir, recorden que la seva funció és vetllar pel patrimoni, l'urbanisme i el medi ambient, i adverteixen que una actuació d'aquesta magnitud incrementaria la pressió sobre l'illa. El col·legi qüestiona també l'argument d'Aena, que les obres només responen a criteris de seguretat i adaptació a la normativa. Segons expliquen, el projecte preveu passar de 17 a 32 portes d'embarcament i incorporar 8 passarel·les noves i suposa una inversió d'entre 230 i 500 milions d'euros, unes xifres que, al seu parer, van més enllà d'una simple reforma. Sentim el president de la demarcació pitiusa del Col·legi a les Illes, Lluís Oliva.
Sembla una mica un sentit. Entenem que ja l'espai que hi ha si hi ha suficient portes d'embarcament per donar servei ara mateix en el tràfic que es vol mantenir, es podria donar una solució més de redistribució de l'espai interior, entenent que amb això, efectivament, es podrien veure afectades zones de comerç, la qual podria ser igual, no el que et cerca, però és que podria ser una solució més a la mesura de la que realment fa falta.
També demanen un estudi independent sobre la capacitat de càrrega territorial i un procés de diàleg amb les institucions d'Eivissa i Formentera abans que el Consell de Ministres aprovi el nou pla previst abans del dia 30 de setembre.
Idò, Nieves, ho deixem aquí pel que fa a l'actualitat, però després t'escoltam.
Fins després.
Moltíssimes gràcies. Són les 12 i 9 minuts, gairebé 10 minuts, i nosaltres avui començant parlant de la Xíndria. Sí, començam aquest programa mensual dedicat a l'actualitat del sector primari parlant de la que és ara mateix la fruita per excel·lència d'aquests mesos que fa tantíssima calor, com és la xíndria. El passat dissabte es va celebrar a Agroeivissa la novena edició del concurs, no sé si internacional, mundial o què, ara ens ho diran Sheila Ortiz, que és la gerent d'Agroeivissa. Molt bon dia, Sheila.
Hola, buenos días.
Això, un concurs que mundial, local, interestel·lar, com alguns. És que aquí ens agrada posar noms grandiloquents.
Bueno, según a quien le pregunte, supongo, pero es algo más local, de las Pitiusas, porque también invitamos otros agricultores de la isla y algunos años han participado otros agricultores de Formentera.
Molt bé. Novena edició ja d'aquest concurs, com va anar? I avui, a més, ens has portat un exemplar de la finca que va guanyar aquest concurs. Exacto. De xíndria, així que moltíssimes gràcies. Després la tastarem tot l'equip, en Pablo, en Nieves, tots. I a la redacció d'informatius potser també la compartim. Ja veurem, no, Pablo? Això ho hem de negociar. Així que moltíssimes gràcies.
No, no hay de qué. Que menos poder traer una pieza de la finca ganadora, que este año ha recaído en Javi Talayas, y que así podamos promocionar con buen sabor este producto.
De Sant Carles, veritat,
sí,
aquesta finca?
Sí, de Sant Carles.
I és la primera vegada que guanyaven?
Creo que este agricultor sí. Ha habido otros agricultores otros años que han repetido. Y este año, además, él ha ganado sabor y la pieza de más peso, las dos categorías.
Perquè hi ha aquestes dues categories,
sí,
no?
El
millor sabor i la que més pesa, aquesta, la xíndria més gran de l'illa d'Eivissa i de Formentera, no?
Exacto, exacto. Nosotros dividimos el concurso en dos categorías, la más pesada o con más peso, según a quien le preguntes, porque a veces suena un poco mal.
Sí.
Y la más sabrosa. Este año para la más sabrosa hemos tenido más participantes, hemos tenido 10 agricultores, de los cuales 8 agricultores eran socios de la cooperativa y luego han participado 2 agricultores de la isla, una pieza era de la finca de Canzol.
La Sant Llorenç, ¿no?
Sí, y otra pieza era de finca Can Martín de Formentera.
Molt bé, per tant, representació de totes les Pitiusas, eh?
Sí, siempre lo abrimos, bueno, después del COVID abrimos un poco el abanico para que todos los agricultores profesionales de la isla pudiesen participar y un poco unificar a promover este producto dentro de la isla. Es difícil a veces que todos los agricultores se animen a participar porque es temporada alta para todos, pero bueno, nosotros todos los años les enviamos un mensajito y les llamamos para que el que pueda participar y quiera, así lo haga.
Molt bé. I enguany això, 10 agricultors, 8 d'ells socis d'Agroeivissa, 2 agricultors que van venir com de manera independent. Per tant, això està obert a tothom.
A tothom, sí. A tothom siempre que sea profesional. Eso hay que hacer hincapié porque nosotros nos dedicamos al campo de manera profesional y el intrusismo no queremos que este, claro,
no,
está.
No, evidentment, evidentment. Com ha anat la campanya de la xíndria enguany, Sheila?
Oh, muy bien, está yendo muy bien en producción y bueno, tenemos un poco saturado nuestro almacén de sandía, pero estamos trabajando para darle salida a todos estos kilos y promoviendo, que por eso nació el concurso de sandía en el 2018 para promover el consumo de esta fruta, tan diferente aquí en las islas, porque en Península es una sandía es negra sin pepitas, de tamaño es pequeño, y nuestra sandía típica es una sandía bien grandota, rayada y con pepitas.
Sí, exacto.
Nada que ver con lo que traen de fuera. Entonces, una manera de promocionar y de animar a la gente al consumo fue el celebrar este concurso. Uh-huh. Y este noveno año, pues más que nunca animamos a la gente a que nos visite, visite nuestro punto de venta directo que tenemos en Blancadona, nuestra agrobutiga, y pueda venir a llevarse un ejemplar de sandía tal y como os he traído una, y otros productos de temporada, porque ahora estamos haciendo promoción de la sandía, porque hemos tenido este maravilloso concurso, pero que ahora es época de muchos otros productos, como pueden ser los tomates, pimientos, el melón viga, que también es una variedad de Ibiza, que muy poca gente conoce, todo el mundo se va al melón sapo, y hay otras variedades que también son muy buenas y muy típicas de aquí de la isla.
Exacto.
Bueno, no me quiero dejar ninguna calabacín, pepino, berenjena,
que no vol. Després tindrem en Josan Aguiló, també company teu.
Exacto.
Que ens farà un llistat ben exhaustiu d'absolutament tots els productes, fruites, verdures que tenim de temporada, així que no ens quedarem sense dir-ne ni un.
No quiero que ningún socio se moleste porque solo nombre unos cuantos. No, ara hi ha muchas.
Després, això, si de cas, responsabilitats en Josan, que el tindrem després. Si ells en deixa algun, ja serà cosa seva. Però segur que no, que sempre ho diu tot de manera exhaustiva, i no se'n deixa cap. Volia tornar a parlar de la xíndria i d'aquest concurs i d'aquest excedent de producció. No? Quines han estat una mica les condicions climàtiques que han afavorit que enguany hi hagi tanta producció?
La calor. El calor este año ha favorecido mucho el que vayan tan rápido las plantas en crecimiento, porque nosotros hacemos planificación de siembra y se hace como cada 15-20 días se hace una siembra, y este año la siembra de febrero casi que han salido a producción las mismas fechas.
Per tant, es fan dues sembrades de...
No, se hacen bastantes más sembras.
Ah, se'n fan val, no només
se hacen bastantes más, pero...
Amb 15 días de diferencia.
Exacto, pero las de febrero, que son más o menos las que estamos recolectando ahora, son las que se han juntado.
D'acord, perquè alguna entenc que s'ha adelantat per mort d'aquesta calor, no?
Exacto.
Val. I aquestes pluges que hem tingut durant els mesos d'hivern també han afavorit que tinguem aquesta producció. I aquestes dimensions de xíndries?
Bueno, dimensiones este año no han sido muy, muy grandes las
22 kilos, déu-n'hi-do, piezas. S'ha d'estar en forma per anar a recollir xíndries, evitar lesions, sobretot calenteu abans d'anar a buscar xíndries, perquè déu-n'hi-do, les lumbars poden patir.
El año pasado la más pesada fueron 24 y medio casi,
Val,
o sea que
val,
hay
val,
algunas
val.
Piezas más, más grandes. Exacto. Y las lluvias este invierno para el campo han sido maravillosas. Maravillosas porque... Los agricultores estaban muy, muy preocupados con el tema del agua. Mucha gente, muchos socios de la cooperativa Agro Ibiza estaban mirando cuánta agua tenían para hacer su planificación de siembra, porque sin el agua no hay razón de ser. No puedes ser agricultor si no tienes agua.
Eso
y había mucha gente preocupada y mirando los pozos para saber, pues voy a poder regar hasta aquí. Y las aguas de este invierno nos han venido para nuestro sector muy bien. Se ha recuperado acuíferos, ha subido el nivel, pero esto no tiene que dejar de preocuparnos y de mirar ahora hacia otro lado, ni mucho menos. Nos han dado una botella de oxígeno, ¿para qué? Una temporada, dos, pero hay que seguir trabajando para cuidar el agua y cuidar este recurso tan importante para la agricultura. Intentar que el agua vaya para el campo y no vaya para otros sectores, ni que el turismo se lleve gran parte de este bien.
No, un bé essencial per la vida i essencial també pel vostre sector, i sense
Exacto.
aigua no hi ha vida, no hi ha agricultura, no ens podem alimentar.
No existiríamos prácticamente y tendríamos que depender para alimentarnos de la península. No sé si... Hay gente que ha pensado en esto porque tú vas al súper y compras, pero a veces hay que mirar de dónde vienen las cosas, qué lleva, qué preocuparse, porque el producto de aquí ayer estaba en el campo y hoy lo tienes en casa. Lo puedes consumir y no porque sean de la isla son peores ni pierden
No, tot al contrari.
Ni nada de propiedades, que va, y es producto de kilómetro cero.
Exacto.
Este año la verdad que desde el gobierno se está haciendo promoción para el producto local, que aprovecho también para recordar que hay los bonos de producto local desde Golver, ¿vale? Que por cada persona mayor de edad y residente en Ibiza le corresponden 10 bonos de 10 euros para consumo entre los establecimientos que estamos adheridos, entre ellos está nuestra tienda. Por lo tanto, que una compra de 20 euros puede consumir un bono de 10 y se te queda a mitad del precio. Y hay que aprovechar, porque no, si desde el gobierno están dando este paso un poquito para favorecer que la gente lo conozca y venga a visitarnos.
A més, abans, fora de micro, abans de començar l'entrevista amb la Sheila Gore, amb la gerent d'Agroibisa, estàvem parlant del preu, no? També, i tornant a la xíndria i afavorir aquest comerç local, no? També, d'alguna manera, convé anar a comprar directament al vostre punt de venda, no? D'Agroibisa, que recordem, està a Blancadona, perquè això també el client obté un millor preu, un preu més competitiu, no? Quan fa aquesta compra directa, no?
Exacto. Si se compra directamente en nuestra agrobotiga, el precio va muchísimo más ajustado, es un precio justo para el agricultor y a veces no se ve reflejado el precio que se le paga al agricultor con el precio de que cuando uno compra en una tienda. Hay muchos intermediarios por en medio y a veces el precio del agricultor cuando va a comprar otras cosas y ve su producto en la estantería de la tienda ha duplicado o triplicado el precio y a veces no es justo porque se ajusta mucho, se nos aprieta mucho con el tema de los precios y luego cuando vamos al último eslabón eso no se ve reflejado.
Exacte. I, per tant, fent aquesta compra directa, també nosaltres com a consumidors prenem aquesta decisió i sabem que en aquests agricultors se'ls està pagant un preu
correcte
just pel seu producte. Correcte. Això crec que ha de ser la base, no?
Sí, sí, perquè si a los agricultores no se les paga un precio justo, ellos dejarían de sembrar, dejarían de ser agricultores y se dedicarían a otras cosas en la isla. Mm. Porque hay otros oficios, el oficio del campo es sacrificado, es muy gratificante. Eres tu propio jefe, tienes tu propio horario, te administras como quieres o como el tiempo a veces te deja, también
exacte,
es verdad.
Exacto, también es verdad.
Pero hay que ser justos, si no el agricultor se dedicaría a otras cosas y desde la cooperativa se trabaja y mucho con que cada socio cobre un precio justo y rentable para mantener su finca, mantener sus gastos, sus trabajadores y mantener la estructura de la cooperativa, claro está.
Exacte. Agroibisa, parlàvem ara dels socis, això que estiguin ben remunerats. Com anem amb el nombre de socis en els últims anys? Està creixent? Es manté? Va a la baixa? Perquè, clar, durant els anys anteriors, sempre que parlàvem, no, d'aquesta manca d'aigües, aquesta manca de pluja, molta gent que s'estava plantejant abandonar el sector i no sé si aquesta recuperació de les pluviometries d'aquest passat hivern i tardor també han fet que això es contingui una mica, que els socis es mantinguin o que fins i tot vagin a l'alça.
Bueno, pues suerte en Agroibiza. Va a ser ahora en octubre 2 años que nos fusionamos con Ecofeisas, se incorporaron 9 socios ecológicos y eso ha sido un balón de oxígeno gigante para la cooperativa, porque nosotros vamos a hacer casi 30 años y de cooperativa, pero han pasado 30 años también para los agricultores que lo fundaron. Tengo muchos agricultores a las puertas de jubilar y algunos ya tienen a sus hijos dentro, pero muchos otros no tienen un relevo. Y gracias a todos estos jóvenes ecológicos que han unido fuerzas con nosotros, con Agroibiza, vemos que tenemos para otros 30 años más. Se han incorporado 2 chicas nuevas también. Gracias también a las ayudas desde el Consejo a nuevas incorporaciones a cooperativas y bueno, y van trabajando. Es difícil cuando un agricultor viene de tradición, que prácticamente el papá o la mamá, la familia te lo deja todo, es fácil poder hacer una continuidad más difícil para que el agricultor que decide dejar sus estudios, que a lo mejor viene de ser profesora, viene de otro ramo y quieres recuperar tu finca, claro, ahí ya cuesta un poco más porque tienes que recuperar finca, tienes que ver cuánta agua tienes, si tienes los utensilios, entonces ahí es cuando cuesta un poco más, dedicarte al campo. Pero por suerte, ahora mismo no nos podemos quejar, pero que tenemos las puertas abiertas, todo el mundo que quiera puede venir a Agroibiza, se puede venir a informar y ver un poco cómo trabajamos y ver lo que hacemos y hablar con los socios, que a veces hay mucha gente que tiene dudas y después de hablar con algunos de nuestros socios esas dudas se despejan.
I animen a la gent.
Sí, exacto.
Sheila Gorortiz, gerent d'Agroibiza, mil gràcies per haver estat avui, gràcies per aquesta xíndria meravellosa i animem a tothom a que mengi xíndria, que n'hi ha molt enguany, així que tenim una magnífica oportunitat també de menjar xíndria d'Eivissa. Sheila, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Nosaltres ara fem una aturadeta per la publicitat, res, 2 minutets i de seguida tornem aquí a IB3 Ràdio. Fins ara.
IB3 Ràdio és... música.
IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
El dia a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio.
Ja tornem a ser aquí, estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, estem recordant en aquest programa especial que cada mes dedicam a l'actualitat del sector primari de les pitiuses i com hem començat parlant de la xíndria, ara m'anem cap a Formentera, allà crec que ja ens escolta en Marcos Ribas, que és el president de la cooperativa del Camp de Formentera. Molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Naltros molt bé, valtros ben enfeinats, m'imagino, no, ara mateix?
Nosaltres sí, nosaltres ara estem en la campanya de sega, que si no hi ha res de nou, uns dies estarem llestos, i bueno, llavors seguirem amb les altres campanyes, però de moment enfeinats, i amb aquesta calor encara més.
Encara més, es fa una mica més feixuc, no?, fer feina amb aquesta calorella, no, Marcos?
Sí, duim una setmana que ara hasta fa una setmana no, però ara ha començat a apretar.
Sí, 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 sí.
Vist d'estars de mossegadores i directors, la veritat és que no s'està molt còmode.
No, la veritat és que no, així que moltíssimes gràcies també per fer aquests esforços que feis tots els que us dedicau en el camp, perquè llavors nosaltres podem gaudir d'aquesta feinada que es fa amb aquestes condicions tan i tan dures de vegades, així que agraïment vagi per davant. I no sé si ja teniu, ara que estàveu arribant en el final d'aquesta campanya de sega, algun resultat de moment.
Bueno, més o menys tenim els rendiments per hectàrea. Enguany, pues, arrel d'haver plogut si mateix i vam sembrar més tard. Sí que és veritat que els socis pues, no van sembrar molts d'ells, perquè durant 2 o 3 anys que no s'agaven i no cuguien i com que no pluien, pues, van tirar endarrere. I tal, però bueno, tot el que estem duent nosaltres i el que hem anat segant alguns socis... estan parlant de... anar 1.000 quilos per hectàrea, si mateix, de cereal.
1.000 quilos de cereal? De què es tractaria, principalment? Blat?
Bueno, sí, blat, la xeixa, també, farratge, però la veritat és que més o menys hem fet una mitja de tots i munem sobre els 1.000 quilos hectàrea.
Sobre els 1.000 quilos per hectàrea. Déu-n'hi-do, sí. Com podem valorar aquesta xifra?
Sí, sí. Bueno, la valorarem bé. Aquests anys que ploïa bastant i que no havíem deixat de segar cap any, doncs anàvem a 1.100, 1.200. Uh-huh. Però bueno, direm que ha estat molt bé en guany. Per tornar a començar el cap de 3 anys està molt bé.
Sí, per remuntar com una mica, no?
Per remuntar, sí, per tornar a remuntar.
Exacte, i que tant de bo es mantingui quan ja baixin les temperatures, que baixaran. Ara pareix que estem aquí enmig i que no baixaran mai, però arribaran a baixar, arribarà a ploure, i tant de bo es pugui mantenir, no? Aquesta tendència, o fins i tot millorar, això ja seria molt... estaria molt bé.
Home, esperem que sí, perquè la veritat que hem tingut 3 anys molt dolents.
Sí.
I si això... Només que siga com enguany, que l'any que ve puguem tornar a sembrar i puguem tornar... D'això, perquè, clar, sempre començàvem a sembrar a finals d'octubre, mes de novembre, i enguany arribàvem a acabar de sembrar ara des de febrer.
Déu-n'hi-do.
I tal. Però, bueno, no mos queixarem.
No mos queixam. Tenim aquesta campanya de la sega que us té ara mateix enfeinadíssims, i no sé si ja n'heu començat d'altres o ja estàu planificant per començar d'altres, com per exemple la campanya de l'oliva, o això encara queda una mica?
Bueno, ara vendrà la campanya també de les vinyes.
Sí, també, cert.
I des vi, que això, pues, esperem que ara... amb aquests dies, perquè en el cereal, tinc que dir que en el cereal els tudons no m'ho ha afectat.
Clar.
Hi havia anys que m'ho jaien tot i enguany si mateix no m'ho ha afectat. Bé. No és que no n'hi hagi, estable. Però es veu que enguany pues, han pogut menjar i veure altres bandes també i no m'ho han ajagut. Però sí que em fa por ara en les vinyes i en su tema les oliveres, perquè estan per dins les vinyes i les oliveres, aquests dies a la Mola d'Ent, que n'hi havia moltíssim, moltíssim. Nosaltres aquí, cap a la part del cap de barberia, amb el que és el tema d'olivera, jo en veig menys, però així tot n'hi ha. I, bueno, anem a veure què passa. Però sí, ara començarem, després que s'acabi la campanya d'esví, doncs començarem amb la de l'oliva. Mm. Enguany, com ja sabeu, tenim estrui a Formentera.
Sí.
Ja podrem fer oli aquí, si no mos falla res.
Tant de bo que no.
I bueno, ara el que és la nostra idea, doncs ara, just amb acabat la campanya de sega, cridarem tots els socis, els professionals, i a veure, doncs, començar ja doncs, a posar-nos en feina per reubicar això, per veure com ho farem, perquè també per nosaltres això és nou, no és una cosa que ho haguem fet mai, i bueno, ho hem de fer bé.
Clar.
Entonces la nostra idea és això, ja quan tinguem clar el moliner que vendrà i tot, que en aquests dies també ens ho dirà, doncs poder posar-nos en marxa en tots els socis i en professionals i començar ja per feina, perquè això, si fa aquesta calor que fa i aquesta sequera, perquè al final pareix que no, però sequera ni segueix havent-hi.
Sí, sí.
El tema, doncs, a lo millor s'oliva, l'any passat s'oliva, a Eivissa sempre es fa a primers d'octubre, cap a mitjans d'octubre,
sí.
I clar, però aquí se mos adelanta més.
Sí.
Entonces, la nostra idea és posar la màquina en marxa a mitjans de setembre ja, començar-la a provar i començar-la a posar en marxa i que no se mos endarrereixi la campanya, perquè llavors és una cosa que és molt ràpida, en el sentit de que tothom cuina al mateix temps i que tenim que... I clar, en su ser nou per nosaltres, doncs hem d'anar espaint les coses i que la gent doncs, també... Enguany sí que demana que, per favor, si ja mos tenen una mica de paciència,
sí.
Perquè no és com anar a un trull en el qual fa 20 anys que em fan.
Clar.
I bueno, intentarem fer-ho el millor possible i no fer esperar ningú si es pot. Però bueno, hem de començar.
Clar, enguany ha de ser el primer any, és una meravellosa notícia. Com ara mos deia en Marcos Ribas, el president de la cooperativa del Camp de Formentera, és una instal·lació tan esperada, tan demandada, però clar, també hem de ser conscients del que comentaves, no? Que és la primera vegada que es posa en marxa i que, per favor, tothom, que equilibri una mica aquesta il·lusió amb una mica de paciència, també, no? Sobretot els principis, els primers mesos.
Sí, però jo demano una mica de paciència i a part d'això demano doncs, que, per favor, la gent assisteixi a les reunions que demanarem, perquè farem diverses reunions, perquè jo sé que en una on no hi pot estar tothom, perquè ara està en el tema del turisme i en el tema d'hostaleria, però que sí que ara, setmana que ve, quan s'acabi la campanya de sega,
sí.
farem una primera reunió i citarem tots els socis per poder quedar amb ells i per fer les coses bé.
Exacte. I entre mitja d'aquesta campanya de Soli, primer any de funcionament d'Estruïda Formentera, hi ha també aquesta campanya de Savinya, no?, que comentàvem, i que aquí sí que els tudons poden tenir un paper fonamental, perquè, com deies, és que no està ple.
Sí, a veure, jo sé que les vinyes, pues, bueno, vull dir que ho tenen més fàcil, perquè fàcil no li tenen tampoc, perquè el camp no, fàcil no li té ningú.
No.
Però bueno, ells ho ponen, sí que tenen bastanta vinya tapada,
cert.
Que això els ajudarà, que és diferent que en Soliva, que clar, en Soliva no et pots posar a tapar oliveres.
No ho he vist, no ho he vist.
Així com així. Entonces ells tenen bastant d'això tapat, però així tot se'ls hi tiraran damunt, i fa por perquè... No, joder, un treball de tots any, si gasto uns sous, inverteixes molt de temps i econòmicament, evidentment, i veure que llavors la meitat se n'ha anat, fa mal.
Sí, genera molta impotència, no m'imagino?
Sí.
Idò, sí, també demanarà...
Impotència, perquè clar, és una feina de tots any, això no és una cosa de dos dies.
No, evidentment, és de tots any, hi ha molta feina darrere, molt de compromís, una voluntat
i
també...
I al final per... és una campanya en s'any, que saps clar. Que si aquella campanya en s'any no et va bé, realment se te'n va tot.
Sí, realment sí. Idò, també demanarem tant en el Consell de Formentera com en el Consell d'Eivissa a veure com van aquestes campanyes també de control de la població de tudons. Així que, Marcos Ribas, no sé si us ha quedat alguna cosa pendent per comentar, eh?
Bueno, jo penso que podríem comentar mils, però,
sí.
Però bueno, estem ara, pues, d'ara, pues, és que la campanya cega, estem a dels vins, estem a de sol, i jo penso que ara amb això anem fent, tenim sobre feina, vamos.
Sí, ara aneu ben enfeinats, com dèiem, eh? I d'on altres que tornarem a reprendre aquests programes mensuals que dedicam a l'actualitat del sector primari, com serà a principis mitjans de setembre, si no em falla ara sa memòria, i segons el calendari, si seguim fent-vos segon dimarts de cada mes, ja estarem a punt de posar en marxa aquest trull, segurament. Així que ja tornarem a parlar, Marcos. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé aquest mes de... El que queda de juliol i el mes d'agost.
Gràcies a vosaltres, que sempre és un plaer poder que us doneu veu i que se m'ho senti també. I res, qualsevol cosa, ho sabeu, aquí estem.
Parlem molt aviat, Marcos Ribas.
Molt bé, en setembre.
Mos escoltam en setembre i mos veiem, tant sí. De bo també, exacte. El president de la cooperativa d'Escamp de Formentera. Naltros ara seguim, perquè d'Escamp on anem a taula.
Del camp a taula.
Idò, sí, seguim aquí en aquest programa mensual que dedicam al sector primari. I com sempre feim cap al final d'aquests programes és anar del camp a taula i per això, com us havia avançat abans quan parlàvem amb la Sheila Gorda d'Agroeivissa, ens acompanya una vegada més el vicepresident d'Agroeivissa i president d'Ecofeixes, Josep Aguiló. Molt bon dia.
Bon dia.
Com va?
Cansat. A tope.
Molt bé. Idò, començant molt bé els dimarts, amb una energia absolutament desbordant. Avui, però, jo sent amb temperatures una mica més baixes.
Sí, fèiem la broma ara fora el micro d'això, de que quan venc a la ràdio plou. I ara en l'estiu, quan venc de la ràdio, baixen les temperatures, perquè ara teníem uns 30 graus, 31 graus, que... Així no hauria d'haver vengut aquí, eh? No hauria d'haver anat en el camp a seguir fent feina.
Quan la temperatura baixa de 35, tu no hauries de ser aquí, no? Per contracte,
clar,
veritat.
No. S'ha d'aprofitar. Has d'aprofitar aquestes hores que tens aquestes temperatures per poder-li apretar, perquè si no, després, és a dir, estem fent un... I és un estiu... de xafogó, de temperatures altes.
No
crec que... Mira, estem a mitjans de juliol i estem ja per la tercera onada de calor. I en vam tenir una a mitjans de juny, que va ser, sí, les últimes setmanes de juny vam tenir la primera.
Sí.
I són temperatures que per sort no hem arribat en els 40 aquí a Eivissa, però... Ostres, aguantar 36 i 37 graus en el camp se fa feixuc.
Se fa molt feixuc, no, ja ho pots ben dir. I com adaptau la vostra rutina de feina en aquestes temperatures? Perquè, clar, el camp requereix els seus propis tempos,
sí,
no?
Sí,
clar. Com us adaptau?
És a dir, te canvies horari totalment en el hivern. Perquè entengueu, si ven, tu t'has de despertar, tu pots despertar perfectament a les 8 del matí perquè encara hi ha molta humitat, fa fred, no pots entrar dins el camp perquè te remulles tot i agafes molt de fred i ses mans ho noten i comences més tard i com que també els dies són més curts, fas feina molt intensa, que moltes vegades si has de voler si vols aprofitar, doncs dines ja a les 4, dines més tard, és a dir, comences a les 9, 9 i mitja i ho intensifiques tot fins a les 4 de la tarda, no? I berenes, esmorzes una mica i tal. Però després, en l'estiu, és totalment diferent, és a dir, a les 5 i mitja te despertes per entrar a camp quan comença a sortir sol a les 6 del matí, apretes fins que realment fins que un aguanta, no? Intentant anar amb molta aigua i sempre amb un meló o amb una cindri que tinguis allí apropat i aigua fresqueta per poder aguantar, ben tapat, és a dir, mànigues llargues, sabata tancada i un bon capell i aguanten fins que, bueno, ahir ho comentava abans, fins a la 1:30, fins a les 2:00. Si pots aguantar una mica més, ho intentes, però venga, aquí tens que anar molt en compte i després dinar, descansar un poquet i ja t'hi poses cap a les 4:30, 5. I si apreta molt i tens una onada de calor que t'apreta, pues, agafes i ja te poses a les 5:30. Però hi ha feina que fer i després ja fins a les 10 de la nit. Clar, que a vegades exacte. Fins i tot tirant de llanternes i tirant de cabezals.
El bo en aquest sentit d'aquest horari d'estiu i ara que els dies són tan llargs és això que t'hi pots posar, no sé, t'hi pots posar una mica més tard, com començar cap a les 7 i allargar fins a les 9:10 o ja és tard?
Ja és tard, és a dir, ja t'adones compte i se t'ha fet de nit. Clar. Així que tens que intentar mirar que la temperatura ja comenci a baixar i ja posar-t'hi les 4:30, 5, i sempre anant en compte. Jo el que dic, prefereixo, i és una cosa meva, és una opinió meva, però jo prefereixo moltes vegades a les 12 del migdia o a la 1, perquè ja comença a pujar el ventet, entres vent, i aquest ventet, aquest airet, te va refrescant, ja vas suat i ja te va refrescant, mentre que a les 9 del matí, a les 8:30, encara està pujant la temperatura, és com el que se diu de que vas coent la granota dins olla, no? Pues d'aquesta forma tu te vas coent dins l'olla, d'aquesta forma van pujant les temperatures i no te dones compte i a part l'humitat també se va aixecant i se van calentint la terra i notes que i no hi ha aire, així que clar, tens que aguantar aquesta humitat que puja, la temperatura que puja i sense cap tipus d'airet que te refresqui, no? Mentre que a les 12 ja comença, ja s'ha aixugat la terra, ja no hi ha aquesta humitat, la calor és més seca i aquest airet que va pegant i que te va refrescant una mica. Okay. Així que jo intento, és a dir, passar aquestes 9:10 del matí i ja després enfiles. I si dus el ritme, pues aguantes i després ja anar a dinar, descansar i tornar a la tarda. I si has de treure llanternes, treu llanternes.
El que sigui, no? El que sigui per no va de patir aquesta calorada.
Es recuida de sa ceba. I en el germà i a la recuïda de raïm que s'ha adelantat molt i que s'ha fa ja per agost, el que fan els agricultors de peninsulars és treure's cabezals, treure les llanternes i començar a les 4 del matí, a les 3:30 del matí, que és quan s'hi pot, i se fa feina en lluminari artificial.
Clar, 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 sí, perquè ja va fins les 6 i encara no es fa de dia.
No, per això.
Idò, molt ensenyat, també, amb aquesta calor, tothom que faci feina en el carrer, també, que ens estigui escoltant, just ara que estem, això, amb aquestes temperatures sí. de migdia, per favor, molta precaució, sí. Aneu beguent aigua, sí. Intenteu estar sombra, si podeu,
sí.
I això.
I això és també molt important, ara que es diu sombra, sempre intentam que moltes vegades fer una feina molt seguida en el sol pot dur un risc, no? Pues intentam anar alternant aquestes feines, és a dir, jo vaig a recuir, estic en el sol, vaig recuint, faig una carretilla o faig un remolc i tot després, el que s'ha encaixat tota aquesta hortalissa
no?
I estriatge i apartat tota la hortalissa que tingui alguna merma o alguna cosa, ho fas a sombra, ho fas en el magatzem, ho fas davant d'un corrubeu o davant d'una figuera. No ho fas a ple sol. Així que vas descansant i això també el teu cos ho agraeix molt.
Exacte, tenir aquest sentit comú, no? És hora de no estar-hi allà hores i hores en el sol, i com tu deies, amb tota aquesta calorada fins i tot, mànega llarga, roba llarga, capell, més tapadets possibles.
No vaig a la platja perquè em fa vergonya.
I doncs mira, ja podríem ser dos, que estem aquí, color d'estudi. I doncs, Josan, ara que hem fet aquesta tasca també d'explicar a la gent com s'adapta a la feina d'escamp a les diferents estacions, i ara que estàvem amb aquestes temperatures tan caloroses, i abans ho comentàvem amb la Sheila, que deia, no m'ho vull deixar ningú. Jo ja li he dit, no, tu tranquil·la, perquè en Josan cada mes, a més ho fa rigorosament, cada mes ens explica quins són els productes, fruites, verdures, herbes aromàtiques que tenim sempre de proximitat, per tant, de quilòmetre zero, ecològiques en el cas d'ecofeixes i que estan de temporada i que per tant són els productes que hem de consumir segons època de l'any que toca.
Ho ha explicat molt bé, Sheila. Sí. Els agricultors, jo mateix, gràcies a les cooperatives tenim aquest preu just. Hem d'entendre que quan tu vens a un comerciant o un majorista, al final hi ha aquests intermediaris, no? I nosaltres tenim la sort de tenir els serveis d'una cooperativa que a més decidim i és feta per nosaltres, i després i aquest preu que tu vas a la agrobotiga, a la nostra tenda d'allí de Blancadona, i compres, no té intermediaris. Realment els intermediaris que tenim és per pagar a Sheila, per pagar el nostre esportista, per pagar a Vero, la persona que està a la tenda i que reposa i que vos atén i que vos fa la caixa. Són aquestes coses que dius, pensar que tu te'n vas a una a l'agrobotiga nostra, jo sempre venc a la ràdio també amb parlant en nom de tots els agricultors, no, de Silla, que clar. Però anar a Campovir o a Canzol, sí. Aquestes botigues que disfruten també dels bons del govern balear,
sí.
O anar juntos, aquests comprar directament en aquests llocs que són de l'agricultor significa que alimentes un agricultor i a la família de l'agricultor, perquè l'agricultor ho ha explicat molt ben així, i la no és només els neoagricultors com jo, que som, que no tenim família agricultora, sí que mos alimentes a mi me dones un sou.
Clar.
En els que són família de tradició agricultors, li estàs donant a tota una família. En els pares, a la mare, en els fills, en els fills dels fills, és a dir, en els nets, perquè tothom s'hi dedica en el camp. I després, aquesta part que no veiem, que és en Sheila, aquests treballadors que estan directament treballant per l'agricultor, encaixant-se tota la tomata que se poden veure en el magatzem d'Agroeivissa, tota aquesta gent, perquè dins d'Agroeivissa hi treballen 12 persones, i tota aquesta gent també viu directament del camp.
Clar. Clar. No. Fer aquesta compra conscient en el comerç local, ara estan parlant del sector primari, que crec que també té una incidència com molt directa, és una aposta personal i una compra en consciència que s'ha de fer abans de comprar segons què. També pensar aquest producte, d'on ve, està de temporada, exactament,
sí.
Què dur?
I pensava molt en això, perquè a vegades estàs en el camp, que ara mateix realment fent la broma ara, que realment estic sempre parlant amb les hortalisses i no parla ningú més.
Mira,
no?
Per parlar amb segons qui, jo sent millor
no
parlar amb una xíria, ja t'ho dic ara.
Reflexiones molt i dius, mira, jo sé el que, ja sigui convencional o sigui ecològic, jo sé el que li estic tirant, jo sé el que li està tirant un soci convencional de la cooperativa a la tomata o a la síndria o a la meló. Mentre que quan tu decideixes comprar una hortalissa que ve d'un altre lloc que no sigui Eivissa...
O del món,
perquè avui en dia realment tenim una competència molt forta amb altres països com Marroc, Xile, Sud-amèrica, en general... no saps el que li tiren.
Clar.
I no saps cap a on van aquells ous. Aquells ous sí que donen una part en el comerciant, en aquella tenda, o l'hotel, o els davant, però una altra part se'n va en el transport, en el gasoil, en el proveïdor en el que s'ha comprat això, i vas tirant del fil, i realment se distribueix aquell 2 euros o aquell euro i mig que has pagat per el quilo de síndria, va a moltes parts. I quan arriba a l'agricultor, d'aquella part del món o de la península és tan poc el que li arriba que jo no troc que sigui que se pugui entendre, no? Per mi a vegades hi ha coses que no entenc d'aquest món, però no puc entendre com podem arribar en aquest, si tenim agricultors a peu de finca, a 10 quilòmetres, a 20 quilòmetres, a la zona de Sant Josep, Sant Antoni, Sant Llorenç, Sant Joan, que te fan aquella hortalissa i, a més, saps cap a on van aquests ous, no? I saps en com s'estan fent. És que jo tinc la porta oberta a la finca i podeu venir qualsevol dia a veure com se cultiven aquestes hortalisses i provar-les directament, com en el concurs de la Xíndri.
Exacte. Com en el concurs de la Xíndria, que l'any que ve fa 10 anys, per
sí,
cert.
Sí, sí, i aprofit, que no m'ho vull oblidar,
sí,
que hem d'agrair a los valencianos la Xíndria que va fer directament, que va fer un granissat de Xíndria espectacular.
Per favor.
I és això, tu veus, la gent que s'implica amb el producte local, que és gent d'aquí, los valencianos...
En Dani Llot Galiana, meravellós.
Duen no sé quantes generacions...
Tercera o quarta generació
d'una gelateria que és mítica per molta gent que ve a Eivissa i que mos visita, i per els mateixos eivissancs. S'implica amb el producte local, mos compra, fa gelats amb aquest, fa un granissat, que està boníssim.
Sense sucre, pràcticament.
Això mos ho ha explicat després na Sheila. I estàs només amb aquest granissat estàs fent una cadena en què estàs contribuint en que hi hagi més agricultors, que jo deia, jo com puc anar a jardiner? Si no, això no funciona, me'n vaig de jardiner o me'n vaig... Però estàs contribuint a que hi hagi més agricultors? Estàs contribuint que hi hagi una indústria en el sector primari forta, amb una gerent, amb transportistes, amb gent dins el magatzem, amb comerciants i comptables, perquè tenim de tot, clar, administradors, clar, administratives, tot. I després, los valencianos, una gelateria, tercera generació, que alimenta amb uns gelats boníssims. Sí. Després també han d'entendre que aquest producte local també se ven a tendes, a sumes, a coses així, a petits comerços, que també estàs alimentant en aquestes persones eivissenques que duen aquest comerç.
I tant. Suma i sí. És una cadena de valor. Escolta, i jo no... Vaja, que se mos està passant el temps i no hem repassat això. Quins Venga. Són els productes que tenim aquest meravellós i calorós mes de juliol aquí a Eivissa?
Si me deixa algun producte d'algun soci... Que...
Responsabilitats en Josep Manilo.
A mi.
Molt bé.
Comença sempre amb els arbres, perquè, bueno, és algo que ara realment passant per alt, però, bueno, hi ha prunes.
Val. Jo aquí prenc nota,
sí,
prunes.
Sí, prunes. Després, advocats ja en queden pocs, però encara en tenim. He apuntat les lletugues, perquè tenim lletugues que fa un soci convencional, però ja comencen a ser complicades amb ecològic, quasi no en tenim, però és un producte que sempre, ara amb agost, que ja hi anem cap allí, costa trobar.
Clar.
Però encara hi són. Les cebes, que és un producte que faig jo, que tenim la ceba eivissenca i la ceba blanca, i després ja vendran altres de groga i vermella, per conservació d'alta durada, però se sap realment un producte que està en tots els plats, és ensalada pallesa, per exemple, sai, remolatxa, la patata, també una estrella, un producte estrella, carabassí, salvergínia, la tomata, que també l'ha mencionada na Sheila, que tenim de tots els tipus. El mes passat na Marga mos es contava el tema de tomata de codabou, tomata rosa,
sí,
tomata canari, tomata cherry. Tenim molt de tipus.
Sí.
Jo ara mateix estic fent a casa la d'ensalada, que després de l'ensalada pues, hi ha diferents calibres, que hi ha l'ensalada aquella grossota i després la petiteta, i després tenim la codabou de Formentera, que és una varietat local que se va recuperar pel grup d'acció local, a més hi vaig fer feina directa jo amb aquesta varietat, i no se coneix, i l'any passat se va vendre molt bé, i aquest any jo vull que la gent s'animi a provar-la. No és una tomata guapa, és una tomata rugosa, trencada.
És que sí que ho és, de guapa. És que per gustos és curiós, però és molt
bonida. Aquesta no se conservarà en la meva despensa. Ve trencada, per això té una conservació més curta, però no té quasi llavors.
Clar.
Té molta carn. a nosaltres ens ha sobrat i hem fet gazpacho amb aquesta llavor, amb aquesta tomata. I nosaltres diem, aquesta tomata per fer... Tira, tira.
Palem.
I va sortir boníssim, dolçat, dolçat. Així que anima en els oients que provin aquesta tomata Coda Bou de Formentera, que és una varietat local, molt adaptada a la nostra illa i que és molt carnosa i molt dolça. I recordar la cirera, la tomata cirera, la cherry, que també la tenim. Pebreres, que està a la Quatro Cantos, és la Mullo, que, i després hi ha la italiana, i també la pebrera blanca, que la pebrera blanca també és una varietat local recuperada i que per l'ensalada pallassa està excedient. Cogombres, me'n vaig a la Sindri, estrella aquesta setmana, aquest cap de setmana, i que li hem de donar reforç i que hem de pensar que és això, que és un producte que mos identifica molt a Silla.
Absolutament.
El meló, Sheila mencionava el gala, crec, també a vegades li deim mariposa, després també hi ha el pell de sapo, després també tenim el groc, que jo també a Mallorca li dèiem el fei, que és de conservació llarga, té una pell molt gruixada i te permet tenir-lo molt de temps a la despensa per després disfrutar en setembre. I no ens hem d'oblidar del malorissó. Malorissó, també una de les varietats locals que se varen robar i que és una delícia.
Absolutament.
Carabassa potimarrón, que és la carabassa que tenim en l'estiu, que és una mescla entre un carabassí i una carabassa i que no té aquesta conservació que té una carabassa normal, però és molt bona i molt dolça i se pot fer directament en el forn, en pell i tot. I després ja mos anem amb les aromàtiques, alfàbrega, coriandre, lluaver, manta, herbassana, romaní i oranga.
Meravellós. Josan Aguiló, vicepresident d'Agroivisa, president de Cofeixes, una vegada més, milions de gràcies.
Aquí.
I si el temps acompanya, què, t'esperam en setembre o què?
Jo sí, jo sí? Estic afiliat ja en aquesta cadira.
Ja des d'aquí, cita mensual, Josan
sí,
Aguiló.
Sí, seguirem.
Un plaer, com sempre,
igualment,
milions de gràcies.
Igualment, a vosaltres.
Molt bon estiu.
Igualment.
Nosaltres ara sí, faim una aturada per la publicitat i ja enfilam el final del programa d'avui.
IB3 Ràdio és informació.
Ja som aquí, ja hem arribat.
Com esteu?
Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
És el moment de posar els punts sobre les is.
De fluència.
El paraigua en sabates.
És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
Idò, què fem? Recomanam.
Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Això ho ha fet un professional.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera. L'agenda. What's wrong with the world, mama? People living like they ain't got no mamas.
Dotze i 57 minuts, ja tornem a ser aquí en aquesta part final del programa del dia Eivissa i Formentera. Ja tornem a tenir aquí Ana Nieves García Galvez. Molt bon dia de nou.
Bon dia, Laura.
Avui obrim agenda cultural, perquè ens toca repassar el més destacat de l'agenda del dia i començam a Formentera per veure la pel·lícula xinesa Black Dog.
La cinta de l'any 2024 i no recomanada per a menors de 13 anys es projecta a les 10 de la nit al Jardí de Ceseres de Sant Francesc dins del cicle Cinema a la Fresca.
I de Formentera venim cap a Eivissa, per on ens aturarem a Ses Salines per anar a la inauguració de la mostra Naturaleza Interior de l'artista Carlos Jacanamijoy.
La Fundació La Nave Salinas acull aquesta mostra de pintures de l'artista colombià en les que la natura deixa de ser un objecte observat des de fora per convertir-se en un món viu del que formen part. La inauguració serà aquesta tarda de 6:30 a 9:30 i la mostra es podrà veure fins el dia 30 d'octubre.
I acabam a Santa Eulària, on avui podem anar a una altra inauguració, en aquest cas la de l'exposició Treballs del curs de pintura 2025-2026 dels alumnes de l'Associació de Moda d'Eivissa i Formentera.
Sí, la mostra s'inaugura aquesta tarda a les 5 a la sala d'exposicions Sant Jaume 72 i estarà oberta fins el dia 22 de juliol.
Idò, moltes inauguracions avui, bé, dos de les que hem destacat, i també Cinema a la Fresca, que mira, en aquesta hora és una gran proposta. Sí. Nieves, moltíssimes gràcies.
Fins demà.
Fins demà. Making wrong decisions, only visions of them dividends, not respecting each other, denying thy brother. A war's going on, but the reason's undercover. The truth is kept secret, it's swept under the rug. If you never know truth, then you never know love. Where's the love, y'all? Come on, I don't know. Where's the truth, y'all? Come on, I don't know. Where's the love, y'all? I en aquest últim minutet del programa aprofitarem per felicitar el raper i compositor estatunidenc Jaime Luis Gómez, conegut artísticament com a Tabú, que va néixer tal dia com avui de l'any 1975, avui fa 51 anyets, i és conegut sobretot per ser membre de la banda de hip-hop i pop Black Eyed Peas, que es va formar l'any 1995, però també ha desenvolupat la seva carrera com a solista i ha col·laborat amb altres artistes. Avui el felicitem i ens acomiadem del programa d'avui amb un dels temes més reconeguts del grup, aquest Where is the Love, un tema de l'any 2003 i que forma part de l'àlbum Elephant. Ho deixem aquí i demà tornem puntuals a les 12:04 aquí a IB3 Ràdio. Molt bona tarda, fins demà.
IB3 Ràdio.